Aquesta setmana fa un any que es va declarar la guerra d'Ucraïna amb Rússia i volem fer balanç i volem també parlar de sortides i ho fem amb el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Dèiem que fa un any que ha començat aquesta guerra d'Ucraïna. La pregunta que es fa moltíssima gent, té final aquest conflicte?
En aquests moments, totes les reflexions sobre un possible final són especulatives. El que dèiem ara fa un any just, quan començava la guerra, és que des d'una perspectiva de pau, quan ha esclatat la guerra ja fem tard, perquè la feina que hi ha és de prevenció. Un cop esclatat, ara es tracta a cadascú en el camp de batalla treure el màxim benefici possible per una eventual taula de negociació en cas que cap de les dues parts guanyi. Això és un escenari molt que implicarà moltíssima més mort i destrucció i, per tant, és un escenari completament dramàtic. Alhora, em sembla molt, molt important tenir en compte que aquesta no és una guerra simètrica, una guerra entre dos contendents. Aquesta guerra és una invasió d'un país sobre l'altre que se'l vol annexionar. I, per tant, aquí claríssimament hi ha uns agressors i uns agredits. Hi ha uns que volen fer la guerra i uns altres que s'estan defensant. I la solució teòricament més fàcil és si aquell que ataca canvia d'opinió i se'n torna cap a casa, aquí s'ha acabat la guerra.
Per tant, la guerra acabarà quan Putin vulgui, sembla.
Putin té la paella pel mànec, perquè a més és una persona molt cruel que no li importa gens la pèrdua de vides humanes i no només la de les persones a qui ataca, sinó la de les seves pròpies tropes. No hi ha xifres concretes sobre víctimes perquè és un secret d'estat, però sí que està molt clar que hi ha moltes més víctimes en el bàndol rus que en el bàndol ucraïnès. Això a Putin no li importa. Ell pot allargar aquest conflicte en aquests moments sense data de tancament i sense preocupar-se gaire de que vagin morint milers i milers de persones al llarg del camí.
Christian, jo et volia preguntar pel paper de la comunitat internacional, però m'ha semblat que és massa general preguntar per la comunitat internacional. Llavors, ho he separat en diferents paquets. Llavors, et començo preguntant, com valores el paper que està tenint Europa en tot aquest conflicte? Està a l'altura, Europa, del que està passant?
Clar, què vol dir estar a l'altura? Què podria fer Europa diferent del que està fent ara? Podria donar l'esquena a Ucraïna i dir, no, doncs, escolta, si esteu estan atacant, defenseu-vos amb el que tingueu i no ens vingueu a demanar ajuda perquè no volem ser un actor que alimenti el conflicte. Què passa si hagués fet això? Rússia hagués ocupat Ucraïna i, molt probablement, a partir d'una victòria relativament fàcil, hagués envalentonat a Rússia a atacar, per què no, Moldàvia i altres països fronterers que toquen amb l'OTAN. Hi ha, en el context de la Unió Europea, els països de l'est que han viscut sota l'òrbita soviètica i que tenen pànic a la possibilitat d'un atac rus sobre ells. Són bàsicament les repúbliques bàltiques, és Polònia, i després hi ha països que són frontera, com Suècia i Finlàndia, que durant tota la Guerra Freda van mantenir-se neutrals, però la por a l'atac de Rússia és tan alt que han volgut incorporar-se ara a l'OTAN. Per tant, tot això ha empès a la Unió Europea doncs, a no mirar-s'ho, a no posar-se de perfil i recolzar Ucraïna amb la seva resistència, amb un dilema molt important, que com més armes dones, si això no dissuadeix a Putin, la guerra continua o fins i tot pot escalar. I a partir d'aquí, el debat polític que hi ha hagut és quin tipus d'armes, amb quina freqüència, amb quina velocitat es lliuren. Són decisions molt, molt complicades, perquè la Unió Europea no té cap ganes de que hi hagi guerra. Vol que acabi el més aviat possible, però no hi ha una fórmula que t'indiqui com es fa.
I els Estats Units tenen ganes que s'acabi aquesta guerra?
Els Estats Units és un actor a part, perquè ells no estan a Europa, estan lluny, s'ho miren des de la distància, i tenen uns interessos diferents. Ells han expressat en repetides ocasions que el seu objectiu és afeblir a Rússia com a país i les seves estructures militars. Clar, aquestes declaracions sí que els converteixen en un contundent, perquè això Europa ha sigut molt curosa de no dir-ho. Rússia no és un enemic, un adversari per a Europa. Els americans han dit que certament sí que ho és. I, per tant, ells sí que aposten més clarament per la confrontació militar, per voler afeblir l'exèrcit rus, i amb ells els està molt bé que hi hagi una població i un govern ucraïnès disposat a sacrificar-se en una guerra que als americans ja els està bé i que a més no els afecta directament, sinó més aviat fins i tot se'n beneficien com a país productor i exportador d'hidrocarburs.
I parlant de països que poden treure profit de tot aquest conflicte, la Xina, com veus el paper que està jugant aquesta superpotència?
A veure, tots els països, hi ha moltes dimensions en aquest conflicte i hi ha molts actors que poden treure profit. Jo no veig que Xina li tregui profit al que hi hagi una guerra. Jo crec que, en certa manera, no han pressionat a Rússia perquè acabi. El dia que Xina vulgui fer d'actor de pau i posar fi a la guerra, pot jugar un paper molt important. Si l'arriba a jugar i el juga bé i atura la guerra, crec que tindrà un reconeixement internacional molt important. Per tant, aquí hi ha una petita finestra d'esperança. Alhora, crec que Xina té molt clar que és del tot inacceptable la possibilitat d'utilització d'armes nuclears, que és una opció que Putin ha comentat alguna vegada, i això segur que Xina no ho acceptaria, i en aquest sentit és una petita garantia, si voleu, doncs que no s'arribi fins a aquest extrem. Xina ha anunciat que properament farà públic un pla de pau, veurem de què es tracta i si és creïble i si té prou sentit comú com perquè les dues bandes doncs ho puguin acceptar. Tant de bo que sí. Ara, Xina també és un país que té un autoritari, viola els drets humans al seu interior, a minories ètniques, a oposicions polítiques, etc. I, per tant, la paradoxa és que si arriba a jugar un paper constructiu en la pau, doncs, per una pau una part fa la pau a nivell internacional, mentre a casa seva doncs, és un estat repressiu.
Cristiana, abans, i ja per acabar, abans comentaves que hi ha països que són del que era l'òrbita soviètica o que estan a tocar de Rússia, que tenen por de que Rússia pugui atacar-los d'alguna manera. Aquesta por està fonamentada? Això és una cosa que està sobre la taula, que seria possible? O Rússia en realitat seria més prudent en tot plegat?
Està fonamentada perquè el discurs de Putin, no d'ara, sinó el discurs de Putin al llarg dels darrers anys, és un discurs imperialista, és un discurs que considera que el territori rus ha de ser molt més gran de les fronteres actuals. I un territori que reclama, per una banda, fronteres semblants a la de la Unió Soviètica o anteriors a l'època dels arts. Amb aquesta perspectiva, això inclouria els països bàltics, això inclouria gran part de Polònia, això inclouria Romania, això inclouria, bé, un territori europeu, Finlàndia, fins i tot, si vols. Llavors, jo crec que sí que està fomentada aquesta por. Quin és el problema de tot plegat? Que ens aboca en un escenari de desconfiança entre Europa i Rússia molt semblant a que hi havia durant la Guerra Freda. I en aquell escenari de por mútua, això va suposar una escalada militar, cadascú, per sentir-se més segur, adquiria més armes, quan adquiria més armes l'adversari se sentia més insegur i això era una escalada militar. Estem abocats en aquests moments al gran risc, és que més enllà de la guerra d'Ucraïna anem a una nova escalada militar, més despesa militar, més armes, amb la teòrica idea de defensar-nos, quan a la pràctica s'ha demostrat que com més armes, menys inseguretat col·lectiva hi ha en el món. I aquest és el gran problema que hi ha, més enllà de la guerra d'Ucraïna.
Escolta, que em deixava un actor més que volia comentar amb tu, i precisament aquest mateix dijous Pedro Sánchez ha visitat Kiev, s'ha reunit amb el president Zelensky, i li ha ofert els més suport militar, i ha dit que si cal enviar més armes, que l'estat espanyol està disposat a fer-ho. Entenc que tot això juga la lògica dins de l'OTAN.
Sí, però a veure, la realitat quina és? Que l'OTAN, abans de la invasió de Rússia, estava desnortada. No tenia gaire raó de ser i no sabia... Bé, estava en una crisi profunda. Qui ha tornat a donar vida a l'OTAN i sentit a l'OTAN ha estat Putin, amb la invasió d'Ucraïna. Ara tindrem OTAN per molt de temps, no ens enganyem. Això és la reacció a la invasió de Rússia sobre Ucraïna. El suport d'Espanya a Ucraïna, primer, en el context global, és relativament modest, i segon, sí que em sembla important destacar que tant el suport espanyol com el suport europeu és principalment civil. La despesa militar és aproximadament un terç. La major part de la despesa de suport d'Ucraïna, doncs, és per pagar salaris a funcionaris, és d'ajuda humanitària, és de reconstrucció, és de molts altres caires, però en tot cas civils. I això crec que també és molt important destacar-ho perquè passa molt desapercebut a les notícies. Finalment, en relació al suport que es pot donar des de qualsevol lloc del món a Ucraïna. Hi ha moltes iniciatives de la societat civil d'Ucraïna, de documentació de crims de guerra, de suport psicosocial a víctimes, de diàleg entre població refugiada i desplaçada dintre del país. Hi ha fractures importants del país, lingüístiques, ètniques, polítiques, etc., que es tensionen molt sota la guerra. Hi ha, per tant, un munt d'iniciatives, el treball de descentralització administrativa, la feina dels municipis, sobretot municipis afectats per la confrontació, que estan sense recursos econòmics. Es pot fer molta ajuda a Ucraïna que no sigui necessàriament o estrictament militar.
Molt bé, Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau. Molt agraïts que ens hagis atès avui, que fa un any que va començar aquesta guerra, i esperem que d'aquí un any no haguem de repetir aquesta entrevista. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, i mantinguem la solidaritat amb les víctimes d'Ucraïna i de qualsevol lloc del món.